Marxa Plat de la Casa, un Deixa'm Tastar amb Marc Orozco i Xènia Roset.
Si avui pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Sé que el que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, i un punt picant que ho fa tot més interessant. I ens menjarem el món.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més al Deixa'm Tastar. Avui dissabte, bon dia Marc.
Bon dia.
Tenim només una horeta per endavant. Ens passa sempre volant de 11 a 12 al vostre magazín gastronòmic de SER Catalunya per parlar de gastronomia, de cuina, de restaurants, de producte i compartim amb vosaltres tot també a través de les xarxes socials.
@ Deixa'm Tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Moltes coses, avui, Xènia, per parlar-ne de gastronomia.
I tant, repassem doncs el menú del dia d'avui, que si no farem salat. De primer plat, repassarem les notícies de la setmana perquè estigueu al dia de tot el que passa en matèria gastronòmica. Celebrarem també el 75è aniversari de l'Hostal Plaça de Cabrils, un restaurant familiar actualment portat per l'Artur Massiqués, quarta generació, elaborant plats amb història, tradició i estima, sobretot estima. Tot en un espai, si més no, bonic de veure.
Jo vaig quedar molt parat, Xènia, fent el recorregut per la casa, una casa que s'ha transformat en un hotel i un restaurant que conserven aquests plats tradicionals, la Doloretes, de fet va ser l'àvia que mantenia doncs, aquest hostal de Cabrils, amb plats tradicionals que estan fent un menú amb aquest 75è aniversari.
I que ara és la besàvia de l'Artur, Mantenen cadascun dels espais gairebé com els tenia ella quan vivia i els habiliten per fer-los petits menjadors, cadascun d'ells, amb el seu encant. Continuarem amb una altra secció que s'estrena avui al Deixa'm Tastar.
El Deixa'm Tastar, anem de restaurants, es dirà així.
Així, i un cop al mes, avui tindrem amb nosaltres doncs, el Jordi Ávila, fundador de Gastropíndoles, assessor de Collbert i ara també el programa Ben Trobats, que ens recomanarà doncs, un restaurant. Pels amants del món del vi, gairebé a la recta final del programa, farem un brindis per parlar de vi català amb la Sílvia Naranjo i el Jordi Alcover de la Guia de Vins i Caves de Catalunya, que venen sempre ben acompanyats amb el sommelier, el Jaume Folguera.
I ho rematarem, imagino, Xènia, que amb la gastroagenda.
Sí, amb les postres. Sempre hi ha lloc pels postres, Així que ho rematarem, repassant les activitats per fer els propers dies i recomanarem un llibre.
Molt bé, doncs som-hi, fetes les presentacions, amb el Xavier Lázaro, el control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
La gastronomia al dia.
El grup Bocento compra el grup GSR Produccions de Gastronomia.
Així és, aquest grup liderat per Benjamin Lana com a president i Íñigo Iribarne Garay com a director general ha adquirit el 100% de l'empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments, promoció i comunicació dins del sector de la gastronomia, enologia, hostaleria i restauració. Aquesta setmana, Roser Torres, fins ara i al llarg de 25 anys, la directora i propietària del grup, ha emès un comunicat anunciant la decisió i ha reconegut que no ha estat gens fàcil prendre-la. Tot i així, Torres continuarà com a directora del grup GCR, mantenint així els col·laboradors i l'equip.
El restaurant Bellavista del Jardín del Norte obrirà exclusivament per esdeveniments privats.
Així és, aquest mes d'octubre els germans Iglesias de Grup Iglesias i Rodrigo Messi, germà del futbolista Leo Messi, han anunciat que el local passa a ser un espai on es portaran a terme esdeveniments privats i per grups degut a les múltiples sol·licituds que han rebut els darrers mesos, sobretot per celebracions particulars o d'empresa, i hem pogut parlar amb un dels germans, el Juan Carlos Iglesias, que ens ha explicat en què es convertirà Bellavista i quins projectes hi portaran a terme a partir d'ara.
Bueno, pues en Bellavista vamos a intentar que sea un local de referencia de eventos en Barcelona. Vamos a poner en marcha una serie de proyectos, de cenas, pop-ups, y una serie de cosas que creo que va a ser interesante para la ciudad y para nosotros.
Degut a les característiques del restaurant, sobretot pel seu tamany, 1.000 metres de restaurant i 1.000 de jardí, el local és ideal i únic a la ciutat de Barcelona per realitzar aquest tipus d'esdeveniments.
Torrons Vicenç construeix la Sagrada Família de Xocolata. S'ha acabat, almenys la de xocolata, oi?
Sí, una obra mestra de l'edifici més emblemàtic de Barcelona, de 140 centímetres d'alçada i 167 quilos de pes, que es diu ràpid, però són molts. La construcció l'ha feta amb l'ajut d'una impressora 3D, imprimint motlles en tres dimensions i aconseguint una rèplica exacta de l'edifici. L'autor, l'Adrià Ramírez, mestre xocolater de Torrons Vicenç, ha sigut l'encarregat de dibuixar els plànols i el que ha imprès els motlles de plàstic que posteriorment ha inclòs, doncs, els ha omplert amb la xocolata. Torres, naus, pilars, arcs, no hi falta cap detall.
Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que la feinada ha sigut important. A més, les peces estan elaborades a escala, oi?
Sí, sí, respectant les proporcions reals de la basílica, en total 498 peces dissenyades i impreses a escala real, 167 quilos, com dèiem, de xocolata gramunt, 140 centímetres d'alçària i unes dimensions que deixen a tothom, almenys, bocabadat.
Es pot visitar la botiga de Torrons Vicenç de la Sagrada Família, al carrer Provença 427-431 i ja està, eh, Xènia? Podem visitar-lo d'aquesta manera.
Així és.
Quatre productes de Capiaroli han estat premiats pel concurs britànic Great Taste.
Uns premis de gran reconeixement en el món gourmet i que se celebren a Gran Bretanya anualment. Els articles guardonats han estat les perles de vinagre de Granada, les d'Ove amb bitxo i els Capiaroli, que n'hem parlat algunes vegades, drops verdes i picants d'Albert Adrià. El jurat ha estat format per 500 experts, entre els quals hi ha cuiners, compradors, crítics gastronòmics, majoristes i botiguers delicatessen.
I des del Deixa'm Tastar, enhorabona, per aquest reconeixement, com també li donem l'enhorabona al Joan Roca, que ha revalidat el títol del millor xef del món. Aquest any també, doncs, l'ha aconseguit el cuiner de casa nostra, Joan Roca.
Felicitats des del Deixa'm Tastar.
I tant que sí. Fetes les notícies, Xènia?
Continuem.
Deixa'm Tastar, amb Marc Orozco i Xènia Roset.
L'hostal de la plaça de Cabrils celebra el seu 75è aniversari i va manar-ho celebrar amb l'Artur Massí, que és quarta generació de la família i qui gestiona actualment l'emblemàtic hostal. Doloretes Galbany, la seva besàvia, va ser qui va començar amb el negoci fa tres quarts de segle, en temps de postguerra, a Cabrils. Amb l'Artur van poder conèixer tots i cadascun dels racons d'aquesta masia catalana del segle XVII, que actualment compta amb restaurant i hotel i ofereix cuina tradicional amb productes de temporada. Una masia amb molt d'encant, que permet menjar en diferents espais més enllà del menjador principal, des de l'antiga cuina, on la Doloreta es cuinava, fins als salons de reunions, el reservat o la terrassa. I és que la història que hi ha al darrere és entranyable.
I tant.
Canelons de verdures, la pilota, els arrossos, el bacallà o els pesos del Maresme són alguns dels plats que es mantenen a la carta des dels seus inicis.
És la història entranyable i també els plats, eh? Perquè déu-n'hi-do.
Sí, sí. Voleu conèixer la història de l'hostal de la plaça de Cabrils? Doncs molt atents, perquè al final ens prepararan un remenat d'ous i bolets amb suc de rostit per llepar-se els dits.
Bon dia.
Bon dia.
On ens trobem ara mateix?
A l'hostal de la plaça, a la saleta de l'àvia.
La saleta de l'àvia, per què té aquest nom?
Pues perquè era la seva saleta. La meva àvia, com us explicava abans, va decidir no anar-se'n a viure fora de l'hostal perquè no sabia viure a un altre lloc que era aquí. I llavors va tornar a viure a l'hostal i li van habilitar una part de del restaurant perquè pogués viure.
Un hostal familiar amb molta història de darrere, quarta generació, de fet.
Sí, sí. Jo ara sóc la quarta generació treballant aquí. Va passar per aquí la meva besàvia Doloretes, la meva àvia Aurora, la Montse, que és la meva tieta, i jo. I sempre m'agrada dir que jo porto 6 anys aquí, però sense totes elles tot això no hi seria. O sigui, 75 anys no són meus, són seus. I sense ella això no seria possible.
Això sí, heu volgut mantindre una mica l'essència que ja la Doloretes ja tenia.
Sí, sí, no. El que intentem és respectar sempre l'entorn català, de masia catalana que té, i la cuina seva, i no malmetre el que és la cuina tradicional catalana de tota la vida, i això ho intentem respectar al màxim. Ens hem d'intentar a les noves tendències, habituar a treballar coses i productes que estan, doncs, diguem, més de moda, o ara, per exemple, tot el tema de vegetarians, vegans, ens hem de tindre i de tindre almenys sortides per a aquest tipus de públic, però respectant sempre la cuina catalana tota la vida.
Com era la teva besàvia, Doloretes?
La meva besàvia Doloreta és una dona que treballava per viure. O sigui, era una dona de postguerra que va passar moltes dificultats i no sabia fer altra cosa que treballar. Jo, una anècdota que perquè entengueu com era, era que els meus tiets, el meu pare, perquè la meva àvia va tindre 9 fills, doncs un dels càstigs era si no et portes bé t'aniràs a casa de l'àvia Doloretes, perquè sabien que si venien aquí no van a treballar, no? O sigui, era una dona que tothom la va estimar molt, però una dona de treballar i ben dura i ferma amb el seu negoci i viure pel client, això era la seva vida, viure pel client tot el dia.
Sí. La Dolors, el Josep que tornava del front, el 1943 comencen doncs, a partir de la postguerra a cuinar, a gaudir una mica de l'hostal de la plaça de Cabrils, cuina temporada i proximitat, com dèiem, hi ha plats fins i tot que es mantenen d'aquella època.
Sí. La meva àvia era coneguda pels seus canelons de carn, que es mantenen, per la seva truita a la paisana, que l'estem intentant recuperar, perquè no, això sí que és veritat, no aconseguim fer-la igual que ella, però mira, justament la setmana que ve ens assentem amb la meva àvia i el cuiner per intentar elaborar aquest plat tan bé com ho feia ella, a veure si ho aconseguim. I també eren molt famosos per la carn d'olla i la pilota, que la pilota també la mantenim, la recepta, i la gent encanta la nostra pilota.
Perquè la Doloretes va deixar escrita alguna recepta?
Sí, l'Anna Camperas, com us he ensenyat abans, tenim una recepta feta amb aparella que explica com feia ella el seu Anna Camperas. De fet, la recepta es titula així, com faig l'Anna Camperas, no?
Hi ha, però, algun quadern on es puguin recuperar aquestes receptes antigues o ha sigut una mica de generació en generació?
Ha sigut de boca a boca, tot això, sí. De fet, de boca a cuiners que estan aquí. Nosaltres, tot just, ens acaba de jubilar un cuiner que portava 30 i pico d'anys amb nosaltres, ara mateix. I aquest senyor ha transmès les receptes a cuiners que ara estan aquí i així ha anat funcionant. Jo aquest any he fet la feina de recopilar totes les receptes que he pogut, que no s'havia fet mai, i hem aconseguit fer un llibre de fitxes tècniques d'unes 100 receptes. Sí, sí.
Al final, un restaurant que porta 75 anys, per tant, 75è aniversari, que s'ha mantingut aquesta doncs, tradició, que s'intenten recuperar aquestes receptes de la Doloretes i que acompanya, a més, amb la botigueta, també, sí. Que pots adquirir doncs, el menjar per endur-te a la casa i gaudir-lo també des de casa.
Sí, tenim, a part del restaurant i de seu hotel, tenim també, disposem d'una botiga de menjar per emportar, que això va sortir per la necessitat de que molta gent venia buscant paelles per endur-se i crear molt de... Pues d'això, de cues en el mateix restaurant, i llavors es va decidir, el meu avi Andreu va decidir muntar una botiga darrere de l'hostal, que queda molt amagada, però tot i així tenim molt èxit, perquè ningú sap ni on és, i inclús hi ha clients de tota la vida que encara ni la coneixen, però treballem molt i tampoc donem tant a l'abast. Però sí, sí, el que fem és vendre els mateixos plats que tenim al restaurant, els venem a la botiga, i sobretot el que fem molt és domicilis de paelles i fideuàs a les cases, que això a la gent li encanta, per portar-li una paella, una fideuà a casa, ho fem també, això.
Ho va pensar el teu avi, però actualment ho porta la teva tieta.
Sí, la Dolors, que és la meva tieta, és l'encarregada de la botiga. Ella porta estar enfront de la botiga i la que dona la cara.
La Dolors Júnior, podríem dir, la que reparteix doncs, una mica d'amor pel poble. Aquesta era una antiga masia del segle XVII, que a més ara té tots els diferents espais que ens has anat ensenyant, però expliquem una mica als oients del Deixa'm Tastar. Aquesta casa, com es distribueix el menjador?
Tots els menjadors, et refereixes? Vale. Nosaltres tenim, a l'entrada tenim un menjador principal, després hi ha un menjador que és el menjador original, que és el de dintre, perquè el menjador principal era l'era de la masia, que es va tancar. Llavors, als anys 60 es va fer una reforma als pendonaris reinals i es van anar fent sales a la part de dalt, que eren anteriorment dormitoris, i aquests dormitoris ara són més amplis perquè s'han tirat parets i s'han fet menjadors grans que hi caben des de 14 fins a 8, fins a 6, fins a 5. Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6 sales privades on pots reunir família i fer menjars familiars. Normalment treballem molt per famílies i també durant la setmana venen empreses a fer doncs, a vegades reunions petites o reunions grans que aprofiten després per dinar també. I a part d'això tenim una terrassa amb unes vistes molt maques a tot el poble de baix, de Vilassar de Mar i al mar.
De quina manera esteu celebrant aquest 75è aniversari?
Vale. Nosaltres del 75è aniversari el que hem fet és intentar donar a conèixer el tant com hem pogut, i a la vegada hem recopilat receptes antigues de cartes antigues i donem la possibilitat als clients de que vinguin de dimarts a divendres a disfrutar d'un menú degustació que són 5 plats amb uns postres, 5 plats més els postres, i hem fet una oferta de 19,90 que està molt bé, i pots degustar plats tradicionals catalans que en molts llocs no tenen, com poden ser una amanida catalana tota la vida, uns ous al plat, canelons de carn de rostit, la típica botifarra amb mongeta. El que et fem són plats senzills però amb molt bon producte.
Quin és el teu plat favorit d'aquests que feia la Duretes i que heu recollit?
A mi la pilota. La pilota és la que més m'agrada.
Hi havia plats canelons de verdures, per exemple, ara deies la pilota, els arrossos també, inclús el bacallà o els pèsols del Maresme, tots aquests plats recuperats.
Sí, els pèsols, nosaltres també som, nosaltres aquí la gent ens coneix sobretot per això, no? Per la pilota, pel bacallà, sempre han sigut molt coneguts, i durant l'època de pèsols molta gent ve a menjar els pèsols aquí, no? Nosaltres tenim un productor, un agricultor que ens porta els pèsols i té, té la varietat aquesta floreta, i tenim un pèsol de molta qualitat i molta gent ve aquí a menjar pèsols durant l'època de pèsols i en venem moltíssims, que també porta molta feina. Que si em permeteu fer una anècdota de referent als pèsols, va ser molt divertit perquè, bueno, nosaltres, la meva besàvia va morir amb 99 anys i estava aquí sentada en aquest sofà sempre, de fet tinc una foto, i li donàvem les caixes de pèsols, perquè els pèsols nosaltres els porten, els hem de netejar, pelar, bueno... Pues això porta, sobretot el que porta més feina als pèsols és pelar-los, o sigui, pelar-los és una... Nosaltres, a part de pelar-los, després els seleccionem, els més grans els separem i agafem els més petits. Pues, abans de que es morís, nosaltres anàvem pujant-li caixes i ell anava pelant, i ell, després de la seva mort, ens vam donar compte de la feinada que ens treia, pobreta, perquè a cuina anàvem liats amb netejar pèsols, i actualment el de netejar pèsols es fa a tots moments, o sigui, si cuina no arriba, doncs es dona sala i en algun moment vinga, tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, i a netejar pèsols.
Que ara estem asseguts aquí al sofà, s'ha mantingut tot, de fet, de les habitacions. Clar, tants anys, 75 anys, per aquí segur que han passat personatges il·lustres.
Fa poc va vindre el president. Sí, fa...
Quins d'ells? L'actual.
L'actual president de Catalunya va venir a sopar, i ha passat l'Artur Mas, no sé, tenim l'Andreu Buenafuente de tant també, també per aquí, el José Corbacho també, el José Corbacho és un molt bon client nostre.
Al final, un munt de personatges il·lustres del món de l'art, de l'espectacle, polítics també.
Doncs Artur, moltíssimes gràcies per haver compartit una estona amb nosaltres i haver-nos explicat aquest hostal de la plaça de Cabrils, que realment aquest any està celebrant el seu 75è aniversari.
Moltes gràcies.
Som a la cuina de l'hostal La Plaça amb el Jaume, el cap de cuina. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què ens prepararàs avui? Que veig que tens tots els ingredients aquí a punt.
Prepararem un saltejat de bolets amb ou potxer, botifarra de perol i parmentí de patata.
Has dit gairebé tots els ingredients, però hi ha alguna cosa més que necessitem per fer la recepta?
Sí, posarem una mica de salsa del rostit i ceba caramelitzada.
Doncs vinga, comencem a elaborar aquesta recepta.
Doncs començarem saltejant els bolets, farem una paella, ficarem una mica d'oli, un oli amb una mica d'aroma all, que li donarà molt bon gust, i posem els bolets.
Quins bolets, més o menys, has
seleccionat, Jaume? Doncs hi ha una mica de camagroc, rovelló, rossinyol, llanega...
Està sent un bon any per això de bolets, oi?
Està sent un molt bon any, sí, de veritat que sí.
La cocció del bolet és senzilla, poca estona?
La cocció del bolet ha de ser la paella molt calenta perquè comenci a agafar pell i no perdi l'aigua, és molt important. I en aquest cas, doncs, ja heu vist que la tenia fumejant, com aquell que diu. Posem el bolet i quatre saltirons i ja ho tenim. I ara posarem una mica de ceba, posem molt poca ceba, que hi sigui, perquè no hi sigui, saps allò que tu mengis i diguis, hi ha alguna cosa però no sé què és, Molt poca ceba, donem 4 saltirons més, després ja posem la botifarra de perol, que es vagi desfent amb el bolet, i ara anirem a buscar un plat fondo, perquè hi posarem la parmentier a sota, una mica de llit de parmentier.
Que faci de llit.
Que faci de llit, que així quan tu mengis trencarem l'ou, agafarem el bolet i després agafarem la parmentier. Ara pugem el foc una mica més, tirarem una mica de sal, m'agrada tirar-hi una mica de sal gruixuda perquè trenques noti la boca, sabeu? I tirarem una mica de pebre, també, que m'agrada posar-hi pebre perquè aixeca una mica el gust de la boca i es noten molts més els gustos.
Potencia, el sabor.
Potencia el sabor. Val, anem a buscar la parmentier.
Com fas aquesta parmentier, Jaume?
Aquesta parmentier hi poso mantega, patata bullida, mantega i nata líquida, sal i pebre, val? Igual de mantega que de nata líquida. Hi poso 2 quilos... Bueno, nosaltres aquí ja fem quantitat, t'explico la recepta. Fem 2 quilos de patata per 200 de mantega i 200 de nata, sal i pebre. I veus que queda molt cremosa, La patata Mona Lisa per fer purés i tot això és molt més cremosa. Vale, anem a emplatar el bolet sobre la parmentier.
El bolet té la botifarra, del Perol.
Sí, com heu vist, el bolet no el rento, El rento molt poc perquè, si no, em perd tot el gust, Ja en venen bastant nets. Els netegem amb pinzells, i amb draps, perquè no ens perdi, si començo a ficar-hi aigua, el que fa és perdre tot l'aroma i tota l'essència del bolet, Ara hi trencarem l'ou, potser.
I només queda rematar-ho,
Ara rematar-ho amb una mica de salsa espanyola, que és el fondo fosc que li diem aquí a Catalunya, però bueno, la cuina antiga li deien salsa espanyola.
Amb ossos de carn, oi?
Tots són ossos de vedrella, que estan rostits al forn, i fiquem una bresa de verdures. Llavors hi posem vi blanc, ho coem durant 24 hores, que vagi reduint fins que queda una gelatina molt bona, i un gust molt maco. I aquí li posem una miqueta.
Cuina de xup-xup.
Cuina de xup-xup, que aquí ens agrada l'hostal de la plaça sempre cuinar cuina de l'àvia i sempre tenim les receptes a l'àvia que no les perdem. És l'essència del restaurant. Moltes gràcies.
Perfecte, Jaume. Doncs moltíssimes gràcies per aquest remenat, de bolets amb aquesta parmentier i l'ou que banyava el plat i la salsa.
I la botifarra de Perol.
Correcte. Quin saltejat, quines ganes. Gràcies.
Gràcies, Jaume.
Igualment, gràcies.
Nom del plat.
Saltejat de bolets amb parmentier de patata.
Ingredients.
Bolets. Rovelló, llanega, rossinyol i cama groc. Suc de rostit, ceba caramelitzada, botifarra de Perol, un ou per persona i picada d'all i julivert.
Pas a pas.
Comencem amb la parmentier. Posem a bullir una patata Mona Lisa. Després hi afegim mantega i nata líquida, tant per tant, sal i pebre. Ho triturem fins a aconseguir la textura d'una crema. Seguim amb la ceba, la sofregim fins que agafi color i ens quedi fosqueta i ho fem a foc suau. Per la reducció del rostit, agafem ossos de vedella i els daurem en una cassola. Hi posem unes verdures i també vinagre i deixem reduir durant 24 hores. Rentem els bolets amb un drap o pinzell, mai sota l'aigua. Per un altre cantó, col·loquem una paella al foc amb oli i afegim els bolets amb una picada d'all i julivert, quan l'oli estigui ben calent per evitar que així perdin aigua. Passats uns minuts, també hi afegim la ceba caramelitzada i la botifarra de Perol. I rematem el plat amb la parmentier com a base del plat. Damunt posem els bolets i la botifarra i la ceba. I al final, només queda l'ou a baixa temperatura, que el fem a 60 graus durant 12 minuts i l'acabem amb unes gotes de reducció de rostit. Que vagi de gust!
Deixa'm tastar, amb Marc Orozco i Xènia Roset.
El Deixa'm Tastar, anem de restaurants. Nova secció i nova sintonia que un cop al mes o cada setmana ens acompanyarà per conèixer les recomanacions dels entesos en la matèria, experts, gastrònoms, i avui ens estrenem amb el Jordi Ávila, fundador de Gastropíndoles, assessor de Collbert i ara també el programa Ben Trobats de la tele i amic nostre, esclar. Bon dia, Jordi.
Molt bones, parella, com esteu?
Molt bé, molt bé, amb moltes ganes d'escoltar-te perquè el Jordi ens portarà a un restaurant del qual en parlarem tot seguit, però et volia preguntar per això, per el Ben Trobats, perquè a més s'ha estrenat aquesta setmana, oi? El programa, ja heu tornat de vacances, com ha anat?
Exacte, hem començat la temporada un xic més tard que la resta de televisions, però l'hem començat amb molta força. Jo me vaig estrenar dimarts amb aquesta secció del Foc Creuat, que consisteix en portar dos cuiners del territori i enfrontar-los amb una recepta típica catalana o amb un producte de temporada. I ens en vam estrenar amb l'arròs amb bolets, que esperem que sigui una molt bona campanya de bolets, que tots estem frisosos.
I tant que sí.
I realment content, molt content.
I avui... A més, està sent un cap de setmana de bolets, el Deixa'm Tastar.
Sí que és cert. I avui t'estrenes amb nosaltres, que ja feia temps que en teníem ganes, ho teníem pendent, i volíem saber una mica allà on t'entaules. Avui ens descobriràs un restaurant que té, a més, una història entranyable darrere. És el Mesón Asador de Figueres. A veure, descobreixes com descobreixes aquest temple?
A veure, el Mesón Asador de Figueres, que està situat a la pujada del castell, molt a la vora del Museu de l'IE, o sigui que si aneu a Figueres, quasi bé que topareu amb el Mesón Asador. I el conec gràcies a un company de feina, bueno, el conec gràcies a la insistència d'un company de feina, perquè a mi Figueres, jo vaig a treballar, escolta'm, jo quan acabo la feina me'n torno cap a Salt, cap a Girona, i estic molt tranquil, i si no me vinc a la ciutat de Barcelona a entaular-me. Però la insistència d'en Jordi Cortina, que és un bon company de feina, i arrel d'aquest sopar també és un bon amic, O sigui, que el sopars de, amb el company de feina ha esdevingut un bon amic, i la seva insistència de dir, Jordi, has d'anar allà perquè tenen un producte de nassos, ja veuràs que a tu t'agradarà, fan coses clàssiques, fan modernes, producte de temporada, i vaig dir, doncs anem-hi, i...
I a més, al costat de Girona, és a dir, un restaurant de Girona havia de ser, de la teva terra.
Havíem de començar per la terra, sí, sí.
Però això passa molt, eh? Escolta, insisteixen molt a que vagis a un restaurant i si resulta que aquest restaurant t'agrada, doncs és molt gratificant, clar.
Coneixes els propietaris?
Conec a Monsenyor, jo diria Monsenyor Luis Sanz, que és tot un personatge. És el millor anfitrió que he trobat en els darrers temps, que és una de les parts per les quals avui parlem del Mesón Asador, perquè realment m'he enamorat del local, però també d'en Lluís, no? que és una història molt curiosa la seva, perquè ell era dentista i estomatòleg a la ciutat de Figueres.
Ostres!
Un personatge, realment un personatge, i ell, bueno, quan comença a deixar el seu ofici perquè té una certa edat, no sé quina, però és un senyor.
És madur, eh?
Un senyor gran.
És un senyor madur.
D'experiència.
Fa 21 anys munta el Mesón Asador. I és el restaurant, en aquest cas aquest Mesón Asador, que a ell li agradaria anar. O sigui, va muntar el restaurant que a ell li agradaria visitar o que li agradaria entaular-se, i tracta els clients com ell li agradaria ser tractat. O sigui, que us podeu imaginar que és tot un festival.
Que el Lluís munta el restaurant a la seva mida, i a més amb un nom, Mesón Asador, com ja revela una mica, no?, per on aniran els trets de la seva cuina.
Tota una declaració.
Estem parlant de graella, estem parlant de tradició.
De tradició, de cochinillo, estem parlant també de corder, no?, aquest lechal, no?, aquest el xai lletó ben fornejat. Estem parlant també de productes molt coneguts dels assadors, com són els xuletons. Que això...
Els clàssics.
Són els clàssics. Però sí que m'agradaria dir, per situar els nostres oients, és que quan entres al Mesón Asador, trobes la barra. Vull dir que tens dos conceptes. Que no cal que veis al Mesón Asador a fotre tot un
festival,
un garrí sencer. No cal. Home, si un dia hi vas, fes-lo perquè és plat obligatori. Però tens la barra que allà tu pots fer una ensaladilla russa, pots fer unes croquetes, pots fer una amanida de tomàquet, ara fins ara que era la temporada de tomàquets, doncs ha fet unes molt bones amanides de tomàquet. O sigui que tens les dues versions, de fer la cerveseta i fer la tapa, i si no, passes al restaurant, entaular-te amb una taula, jo sempre recomano taules rodones, si sou més de quatre, i deixar-vos portar per al Lluís, que sereu molt ben aconsellats.
Però és d'aquells restaurants, Jordi, que et trobes amb plats tradicionals i clàssics, o de tant en tant també et treuen algun plat que no t'esperes?
Mira, va passar una cosa molt curiosa, perquè els que ens entaulàvem, sobretot les dones, els agrada molt això dels ous, patata i tòfona.
Sí.
I nosaltres pensàvem, bueno, doncs uns ous, patata i tòfona seran de fàbula. I va fer una versió, que li tinc que demanar la recepta, perquè era una versió on el rovell de l'ou estava entaviat, o sigui líquid, però tot el que era la patata i la tòfona, aquesta part mentia, perquè ens entenguem, era una mica escumosa. O sigui, imagina't el festival, un plat de cullera, aquí res de forquilla, tot menjat a cullera, i demanar pa, bon pa, perquè allò calia anar sucant.
Amb tota la cullera, no?, agafes tots els ingredients, és a dir, plats que no fallen. A més, el Lluís, per això, sempre està, diguem, fora de la cuina o a la cuina mateix?
El Lluís és un cul inquiet i està tot arreu. Sí que és veritat que el veus voltar molt, i si t'hi fixes, t'has de fixar, perquè sí que té un servei exquisit pels seus comensals, però no surt de res a la cuina si ell no ha donat el certificat d'excel·lència. I et el recomana, o sigui que si anem al Mesón Asador, sobretot, té una carta molt extensa, però deixem-nos recomanar per en Lluís.
Aconsellar, i tant.
Sí, perquè ell escolta molt els seus proveïdors, el seu hortalà, el seu proveïdor de carn. Aquesta setmana, Jordi, tinc navalles, escolta'm, això preneu nota perquè només salivareu d'escoltar-los. Navalles a la graella, a la planxa, amb cansalada Maldonado, aquesta cansalada ibèrica fosa per sobre.
Quina oferta més llaminera, és que això no falla.
Això és un mar i muntanya, és molt també d'aquelles terres, de l'Empordà, mar i muntanya, però una versió fantàstica i exquisida.
Jordi, pel que ens expliques, jo veig aquestes anècdotes, aquests plats que tens tan vius com si haguessis anat ahir mateix. Has de ser un client habitual, i has d'anar més d'una vegada.
Mira, doncs ara no t'enganyaré, jo només hi he pogut anar un cop. Sé que tornaré aviat perquè que em perdonin els companys de Figueres, perquè sé que hi ha més llocs, però tenim moltes ganes de tornar-hi, perquè l'última vegada vam anar-hi un dia entre setmana.
Però tot, és recent o no?
És molt recent, això no fa més d'un mes, un mes i poc. I vam anar un dia entre setmana i se'ns va allargar la cosa, perquè el bo que té el Mesón és que tu t'entaules i d'allà aniran sortint plats...
I no s'acaba.
Conversa, bon vi, bon cava... I després sí que ve aquella part on en Lluís intervé i diu: «Què us apetece un ron?». Home, escolta'm, després de tot aquest festival també n'asseguro que un ron ve de fàbula.
Bueno, ara parlarem també de vins, però repassem aquests plats que no ens podem perdre si anem al Mesón.
Mira, si aneu al Mesón, com bé deia abans en Marc, al Mesón Assador ja intueixes què pots menjar i, evidentment, tornem a parlar del garrí, el lechal, també, aquest xai lletó ben fornejat, ben cruixent i ben melós per fora, el xuletón és obligatori també fer-lo, és realment una delícia, però a la província de Girona hi ha pocs llocs que estiguin cuinant tot aquest tipus de carns com el xai lletó i el xai lletó poder una mica més, però el garrí...
Perquè són hores.
Sí, són moltes hores i és un producte que s'estava perdent i en Lluís està picant pedra i té clients que només van el cap de setmana o el divendres nit a fer el garrí. O sigui que el garrí és un plat obligatori. Si algú ha viatjat per les Espanyes i ha menjat aquest garrí que poden fer a l'Espanya interior, aquell garrí cruixent tot i melós per dintre, que es pot trencar amb un plat...
Amb el plat mateix.
El segoviano, realment val la pena fer l'escapada a fer aquest plat.
I a banda de carns, cuina alguna cosa amb peix? Treballa el peix, el Lluís?
Cuina molts peixos. Cuina, què et puc dir, des d'un muscos de la brasa, gran plat, també un gran plat històric, que ara sembla que els musclos a la brasa siguin una gran invenció i això ja feia molts anys que es feia, el pop també, mercadet a la brasa, i sempre hi ha una cosa, perquè ja et diré, fa el pop a la brasa amb amics, però és que poder aquella setmana i estan arribant les carxofes...
I et posa les carxofes al costat, no?
Exacte.
No, també t'ho preguntava perquè, clar, si el Lluís ha fet també un restaurant molt a la seva mida, a vegades passa això, no? Que l'amo diu, escolta, a mi com no m'agrada el formatge, no m'agrada el peix, doncs jo a la carta no li poso peix, no? Tot i que els clients potser m'ho demanin.
No, hi ha molt de peix i, a més, en Lluís té un avantatge, que és un bon entaulador. Vull dir que és una bona persona que et pots donar una taula que no et donarà cap problema. Hi ha poques coses que no li agradin, crec. I un peix que també em va sorprendre, dintre d'estar amb un Mesón Assador, va ser la tonyina.
Ah, la tonyina.
La tonyina, ben marcadeta, un tataki de tonyina, marcadeta, ben marcadeta, i acompanyada amb una temporada de verdures de la zona.
De temporada, també.
De temporada, exacte.
Està molt producte de temporada. Ens has parlat molt de plats clàssics, no? Entenc que el Lluís, suposo, la carta que té la va canviant i va introduint alguns plats nous. Podem repassar alguns dels plats aquests, que els que no ens podem perdre els tenim clars, però d'aquells que t'hagin sorprès, també, quan hi vas anar.
Mira, en Lluís, t'haig de dir que és un clàssic en tema de carta. On deixa innovar-se és en allò que parlaven dels productes de temporada o aquest plat, i segurament que algun d'aquests plats que està creant, imminentment, quan faci carta nova, els haurà d'incorporar. I un dels darrers plats, que jo no he pogut tastar-lo, però en Jordi Cortina, el meu company de feina, m'ha dit, Jordi, acabo de menjar-me una carxofa amb foie i suc del rostit.
Ja t'estava fent salivar.
Clar, amb foie. Que, clar,
exacte.
El Jordi a Collbert en veu molt de foie i, per tant, és un plat que havies de tastar.
I, a més, en Lluís és un senyor molt exigent i li hem de portar els foies com toquen. Vull dir que són d'aquells que saben com són i vull això i no vull una altra cosa. A partir d'aquí és un gran lloc també per fer aquest tipus de degustació de productes de la zona.
És a dir, que dedueixo, no sé si m'equivoco, Jordi, que ell té una oferta, no, diguem, molt consolidada en el que són aquests plats i productes tradicionals i a partir d'aquí, no, la temporada li permet anar jugant una miqueta.
Exacte, li deixa jugar, es deixa aconsellar, perquè és una persona que escolta, és un gran xerraire, és un gran comunicador, però li dius, jo l'altre dia, aquest dia que vaig estar-hi, que jo sóc un fan, deixeu-m'ho dir, és que avui parlarem de clàssics, ja em sap greu,
però és que... Avui ha tocat així.
Sí, avui parlarem de clàssics, ja sabeu que a mi també m'agraden aquests plats que donen una xispa i que són innovadors, però avui parlarem de clàssics. Jo sóc un fan de l'ensaladilla russa.
Sí, perdoneu-me. I on n'hi hagi una de bona...
Hi ha molts fans de l'ensaladilla russa.
Alerta, que jo aniré només al Mesón a fotre'm un plat sencer d'ensaladilla russa.
Ostres, acompanyat d'una bona copa de vi.
Sí,
això sí.
Sempre.
No, però això és molt revelador, això que diu el Jordi, perquè segurament molts oients que ens estan escoltant, que són fans de l'ensaladilla russa, trobar llocs bons on la facin també és gratificant, és
doncs
important.
Doncs mira, fa una ensaladilla russa que hi trobes les coses. Perquè a vegades vas a llocs a fer una ensaladilla russa i passa sense pena ni glòria. I
sembla
això és
un puré d'alguna cosa.
Un puré que hi ha molta maionesa, no? Sembla una cosa que la maionesa... Escolta'm, una bona maionesa, una patata que s'hi trobi, una pastanaga que s'hi trobi, un pèsol que s'hi trobi, i a més, si obres una bona llauna, perquè hem de parlar d'aquestes conserves,
Sí.
Si hem de parlar d'aquestes conserves, d'aquesta ventresca de tonyina ben feta, ben cuita amb conserva, ostres, hi havia uns llums de Ventresca de Tonyina, per sobre d'aquesta
ensaladilla. Ai, Jordi, quina gana, aquesta hora, pel
que és,
matí.
Que és una meravella. Vull dir que jo feia temps que no m'entaulava de clàssics i al Mesón Assador he tornat a reviure tots aquests clàssics.
I saps per què el Lluís, diguem, fa aquest canvi d'ofici? És a dir, era dentista i ara es passa a obrir un restaurant, era molt amant de la gastronomia, entenc, però t'ho va explicar?
No, en Lluís és una persona que és molt sincera. Hi ha coses que no podré explicar en antena, ja t'ho diré, i ell sabrà el què.
L'haurem d'anar a visitar, sí. Off the Records, farem un catàleg Off the Records.
I ell, realment, la gastronomia forma part del seu ADN. Com moltes persones que tenen un ofici, però els hi encanta anar de restaurant, els hi encanta comprar productes per cuinar a casa, els hi encanta comprar, que és una de les coses que haurem de parlar també, el celler que té, vale, que els hi encanta beure vi, i ell va dir, escolta'm, jo ja he fet el que havia de fer, els seus mèrits professionals amb lo que ell, amb la seva vocació fins a llavors ja els havia complert.
I ara gaudir.
Exacte, perquè sí que és veritat que havia sigut un dentista i estomacòleg de prestigi a la ciutat de Figueres, així m'ho han fet saber, i ell va dir, ara em dedicaré a això. Ara vull muntar això, i no té intenció de retirar-se, que és el que més em sobta, perquè jo penso, ostres, si ara ja podries gaudir de tot.
Perquè no treballa, està de vacances.
Exacte, sí senyor. Molt bé, Marc, ell està allà, està gaudint, perquè a més jo vaig denotar una cosa, que això també em va agradar molt, i això ja està fanaria. Quan entres al Mesón Assador, ja detectes que hi ha sospitosos habituals. Sospitosos habituals, que vol dir els clients que van a diari o cada dos dies allà, i veus ja un cert bon rotllisme. Veus com en Lluís comença a treure plats i diu, tasteu això, que això us convido jo, aquella paraula de, això us convido jo, però tasteu-me això, que ho he fet nou. Ho he rebut aquestes tomates, ho he rebut aquestes carxofes, tasteu-me això a veure què us sembla. I això també...
Denota que estàs a casa seva,
exacte,
no? Bon rotllo. Vas
no,
a passar-ho bé.
No vull que sembli despectiu, perquè moltes vegades hem parlat de tavernes despectivament, i no vull que sigui així, però té aquest ambient de taverna, al qual enyorem, perquè ara tot ha passat a una altra història, ara tot ha de ser molt maco, els locals han de ser de disseny, que això també és una cosa a parlar, és un Mesón Assador. Fusta, taules de fusta, colors marrons, colors de tardor, colors de Mesón Assador.
I tant que sí.
Acabarem d'una manera que serà la millor manera de la que podíem acabar, i és parlant de vins, perquè a continuació ens vindrà el Jordi, la Sílvia, el Jaume, que ens parlaran de vi català com sempre, però la bodega prominent.
Mira, ara fa dies ja et dic que he anat una vegada només al Mesón, però vaig parlar amb ell per telèfon per altres qüestions, perquè ja et dic, d'aquí pot sortir una bonica amistat. Jordi, 21 dia, és que m'agrada explicar-ho tal qual m'ho va dir ell, 21 dia que iremos a la bodega i algun vino, no recordo ben bé la paraula, però va dir, algun vino d'aquests entranyables encontraremos. Vull dir que sí que és veritat que és una persona que li agrada la gastronomia, li agrada el bon beure, i quan vagis al Mesón, oblida-te'n de la cartera. Bueno, no t'oblidis de la cartera. Procura de portar-la per no amoïnar-te, per si un dia et ve de gust 30 euros amb una ampolla de vi, o vols un xuletón, i ja sabem tots els preus que corren els xuletons, perquè sí, si és bo de vaca rubia gallega o de bou, que també en gasta de bou, té el seu preu, i al Mesón s'ha d'anar a disfrutar. S'ha d'anar a disfrutar perquè jo, ja sabeu que jo sóc un gran bebedor de cava, i a mi, si tinc que gastar-me 35 euros amb una ampolla de cava, me'ls gasto.
No fa mal, clar
no
que
fa
sí.
Mal. Sí, sé que ha estat ben conservat, que és un bon cava perquè ja tens referències, i a més, tot l'espectacle que et pugui oferir en Lluís.
I ja, si és de casa, doncs encara millor. Gràcies, Jordi. Ens apuntem a aquest Mesón Assador de Figueres. Jo hi vull anar, tinc
I
una
tant
gana.
Que sí, una molt bona recomanació. T'agraïm, Jordi, la presència en aquest lloc tan acollidor, tradicional, on hem d'anar a gaudir, perquè el Lluís, doncs es dedica a això, a fer gaudir a la gent des del seu restaurant, al Mesón Assador.
Jo, deixeu-me 30 segons, o menys, sé que el temps ens apreta, però jo no havia vingut a aquesta casa amb vosaltres, havia estat a altres cases amb vosaltres, ara faré una mica de president. Escolteu, continueu, feu bé d'apretar, continueu apretant, que sou el programa gastronòmic per excel·lència.
Bueno.
Endavant.
Gràcies, Jordi.
Jordi, moltes gràcies per les teves paraules. I, Xènia, ja de seguida tenim aquí la Sílvia, el Jordi i el Jaume. Parlem de vins.
Som-hi.
El Carlet creix en alzinars, rouredes i fagedes i en tota mena de sols. És un bolet tardà, de color rosat i tacat de vermell vinós, més fosca al centre, té la carn abundant i compacta. D'olor suau i gust dolç, és de vegades una mica amargant.
I de restaurants anem a parlar de vi català, moment de brindis, amb el Jordi Alcover i la Sílvia Naranjo, autors de la Guia de Vins de Catalunya. Bon dia, Jordi, bon dia, Sílvia.
Bon dia.
I amb el sommelier de capçalera, el Jaume Folguera. Què tal, Jaume?
Molt bé, bon dia.
Avui parlarem d'un tema que de vegades fa una miqueta de mandra, però que s'ha de parlar perquè és important. Comença l'època en què les empreses decideixen quins lots regalen als seus treballadors. Lluny queden aquelles paneres de Nadal, i em donareu la raó una mica, plenes a besar, que es van emportar doncs, la crisi del 2008, ja fa uns anys. Mica en mica, aquesta tradició ha tornat a arrelar a les empreses tant públiques com privades, però abans de parlar-ne jo repassaria una mica aquesta tradició d'aquestes paneres i lots de Nadal. D'on venen, Sílvia?
Bueno, ha fet molta gràcia trobar-ho perquè tenen més anys que cascorro, perquè això, no, com deien, esto no lo puso Franco. Això ja venia de més lluny.
Imagina.
No? Abans de Cris no, per això?
No, amb els romans, doncs sí, probablement sí. Els romans, jo ja no sé, no hi havia wifi, no hi he trobat el Facebook. Facebook romanos no hi era.
Feien lots d'una cistella.
Feien una cosa que és com una compensació, ¿vale? a la gent que els venia a casa seva, normalment per les festes de Saturn, on estaven 7 dies de festa, això és tampoc, ¿vale? Menjant. Llavors els treballadors o els... A la gent que els envoltava anaven allà a fer la esportula, que al final pues és el que podem traduir directament per compensació. Llavors els hi feien directament la pilota, vale? Ja sé que queda molt malament, però que els hi parlàvem, no, però... Sí, però de fet és el que els hi regalaven, li feien...
És la salutatio matutina.
Bueno, és la salutatio, però li feien la pilota, li regalaven les orelles i llavors s'emportaven una cistelleta de vimet, això sí que, veus com ha continuat, les cistelles de vimet d'ara,
sí.
No, amb diversos aliments, en els quals sempre hi havia llorer, olives i figues seques, que és el que coincideix que tot just per les fetes de Sant Saturnino, no, Saturn, doncs que era al voltant del canvi d'estació per l'hivern, cap al 21 de desembre, doncs es feien.
Digue'ls-hi tontos, Jordi?
Sí, home, sí, no, aviam, les coses com siguin. Els amos sempre han estat amos i, evidentment, volien que els hi fessin la pilota. La cistella aquesta es deia esportula, per cert.
Esportula. Sí, bueno, esportula...
No sé exactament quina relació té amb lot, això ja...
compensació, no?
Compensació, esportula és compensació.
Sí, sí.
Tot el que seria aquella
correcte,
història...
Sí, el lot també es pot entendre com una compensació de tanta putada que
durant tot l'any dels treballadors, exacte.
Ai, que els empresaris que ens estiguin escoltant quedaran contents.
No, bueno, no. Sí, perquè s'han de rascar la butxaca, està, que diu, també tens raó.
Ara coneixem la història. Per tant, seguint la història, avui parlarem de les paneres de Nadal per recordar a tots aquells que preparen el lot pels seus empleats la importància de que incloguin producte nostre, de proximitat. Per tant, que incloguin vi català. És així.
Sí, no? Directe. Estem tots d'acord, no? Quilòmetre zero.
Jo crec que sí. A més, la Sílvia deia, ja que s'han de rascar la butxaca, jo afegeixo que s'ho gastin bé, en bon producte. Escolta.
I a casa, que se'l deixin aquí. Per què és tan important el producte de proximitat?
Bueno, primer de tot per una qüestió d'ecologia. No s'ha de portar a l'altra banda del món. I segon, perquè si realment vols que l'economia de casa teva funcioni, hauràs de gastar-te calés en l'economia de casa teva, bàsicament, no?
Sílvia, per què vi català?
És que no pot ser d'una altra manera, perquè estem a Catalunya, som país productor, i és un gran moment per recordar-li de deixar de fer el cateto amb les fantàstiques Riojitis i Riveritis, amb tot el meu carinyo per tothom que li agrada el vi d'allà, a mi també m'agrada, però tirem una mica i que es comprem cap a casa. Sembla que si no regalem de la família no estem quedant bé. No sé, el Jaume, si ell ho nota en el moment que comencen a demanar vins, paneres o coses.
Clar,
aquestes.
És molt,
no?
Interessant, sempre la presència del Jaume, però avui més perquè ell també prepara i elabora cistelles per Nadal.
Correcte. Moltes vegades el que passa és que la gent, quan ha de fer un regal, doncs ja vas no només als empleats, sinó vas també a clients o futurs clients o que han de quedar bé, o algun futur proveïdor que han de tenir, o sempre hi ha algun tipus de... Bueno, com hem dit, que es deia l'esportula,
sí, perquè
aquesta fe de pilota, no?, que ha de quedar bé. I llavors, per fer-ho, molts cops se'n van a coses clàssiques. Llavors, potser el tema és tant que el classicisme d'aquests vins encara no ha evolucionat potser prou per arribar a ser un clàssic algun vi català per poder regalar.
No ha passat per això com...
Una icona d'això.
Qui?
Alguna ja.
Una icona, que és el Jovell Camp Reserva de la Família.
Per exemple,
encara hi és aquest, eh? Jo ja he estat investigant el que hi havia a les cistelles i el Reserva de la Família de Jovell Camp. Aquest és un clàssicon.
Això i les aromes del Montserrat.
Per exemple. Però són productes que, pues, per aquest classicisme, en el cas del cava sí que estaria d'acord que sí que han tirat més cap a la zona de producció catalana, però en el cas dels vins semblen vins negres, doncs, cap a la zona del nord d'Espanya. I no s'ha tirat tant cap a la nostra zona. Potser per això, perquè aquesta falta de temps, que ja hem aconseguit que el consumidor doncs cada vegada demani aquest vi català que és de proximitat, però que potser encara ha de passar una miqueta més de temps perquè s'esdevinguin uns clàssics suficientment clàssics, aquests vins, per poder demanar.
Sí, però tu, per exemple, li dius a algú que ve a buscar pues, això, no? Doncs que, bueno, li hem de fer el regal, no? L'abogat, no? Que ens ha ajudat molt. I tu què li ofereixes?
Evidentment, les opcions més properes són les que primer s'ofereixen, però a vegades acaben dient, bueno, hi ha algú, potser... Algú que fins que ells no els hi sona, o alguna cosa, o que es tingui un pago a davant, clar, o alguna cosa d'aquestes, és quan després fan el cop de cap i acaben decidint. Hi ha gent que és aquest perfil, hi ha gent que no, hi ha gent que diu, no, doncs endavant, i estan oberts a poder consumir aquest tipus de
productes. I tu també els dius, tu lleves pasta? No? Llavors dius, té, un priorat rei, no vols pasta, vols un priorat,
clar,
no?
En funció del pressupost, al final oferiràs una opció o una altra. Sí que és cert per això que hi ha una controvèrsia, perquè... Per què no passa al món dels vins i al món del vi català el mateix que està passant amb el producte de proximitat i local a les botigues? Cada vegada hi ha més gent que demana, escolta'm, d'on venen aquests préssecs? O d'on són aquesta carn que consumim? Per què la gent s'interessa tant d'on ve el producte amb el que ens alimentem i, en canvi, el vi català encara es troba doncs, aquesta mania, no?, que diu el Jaume que tenen alguns clients a l'hora d'anar a buscar vins a la botiga?
Bueno, bé, jo aquí hi ha dos vessants. La primera, que sí que és veritat que en els darrers anys, no sé si per mèrit nostre, dels que comuniquem, o dels botiguers, o del procés polític que estem vivint, hi ha gent que està demanant més vi català, com que està demanant més formatge català i més cervesa catalana. O sigui, és una reacció, diguéssim, una miqueta global o multiproducte, no? La segona part és que aquí, durant molt de temps, ens han venut que nosaltres doncs, pertanyíem al primer món i que, per tant, havíem de beure sempre el millor vi del món. I, per tant, s'ha de buscar aquest millor vi del món, s'ha de buscar arreu del món, perquè no s'ha de català. I llavors aquí és on estem realment amb desavantatge, en un desavantatge molt gran respecte a altres zones del món que tenen clar que el millor vi del món és el del seu voltant.
I que entens el que vol dir?
Sí, és molt important,
clar, el millor és el que jo tinc, el meu.
Cap mena de dubte. El millor vi del món per un italià és italià. El millor vi del món per un francès és francès. Fins i tot el millor vi del món per un riojano és de la Rioja. I aquí, en canvi, el millor vi del món, segons la somilleria que corre por ahí, no tu,
T'ha quedat fatal, eh?
Serà un xampany, o serà un Bordeus, o serà un Borgonya...
Perquè som terra oberta, perquè nosaltres estem oberts, no podem...
No, però és interessant això que diu el Jordi, fins i tot podríem fer la prova un dia a Plaça Catalunya de dir, escolta, per vostè, quin és el millor vi del món?
Sí.
I segurament, potser cap resposta, dirien algun vi català. Segurament
per cada vegada si l'estàs gravant, però de primera segur que no.
Deixa'm dir-vos una cosa, amb els ulls tancats, ja veuríem quina seria l'elecció d'aquest consumidor.
Però també hi ha un tret cultural, que és allò de nunca seas profeta en tu tierra. Aquí es compleix bastant. Aquí normalment els catalans sempre busquem que potser acostuma a ser a vegades de fora, no d'aquí. I això també és ben intrínsec al nostre ADN.
És veritat que som un país maltractat, trepitjat, hem perdut tres guerres en 300 anys contra el mateix enemic i tenim el peu al coll i el que vosaltres vulgueu. Vull dir, l'autoestima la tenim baixa, però potser que ja comencem a reaccionar una mica a tot això. No, ja,
no, està clar. I per això fem seccions com la del brindis, el deixa'm tastar, i aleshores jo pregunto, això una mica és trampa, aquesta pregunta, una mica de pensar així ràpid, per exemple, empresaris que ens estiguin escoltant, o gent que digui, escolta, jo el meu empresari, el meu jefe, li vull demanar aquest any a veure si un catàleg de vins catalans, quins productes de vi per vosaltres serien obligatoris, diguem, posant la cistella
però
de Nadal...
Però sense marques, no?
El que vulguis, estem aquí, el deixa'm tastar, ja saps que és lliure, diguem, pots dir el que vulguis. Vale. Recomanacions, productes...
Que em deixaré algú i serà pitjor. Ja serà pitjor.
Marques, sí. Llevat d'algun acudit, no diem, com que però...
Bueno, perquè jo ja el bevia quan estàvem
no,
a casa.
Aviam, no fugiria...
No, però digui, senyor empresari, comenci per aquí, no?
El Jaume, al potser, final, a veure el que procés. Fica aquest any, no, què ficaràs?
Per exemple, potser caves doncs, de gran reserva, que ara tenim caves de molt més llarga evolució que enrere, doncs aprofitar que tenim aquestes criances tan llargues per oferir un producte més top, doncs oferir un producte de cava més top.
En comptes d'un xampany...
Per exemple, no? A vegades també per acompanyar, perquè, per exemple, el pernil ibèric no el podem fer aquí.
No, tenim
un groc molt bo, tenim alguns altres com un país, però l'ibèric no el podem fer, no? Doncs acompanyar doncs, amb un ibèric, doncs algun d'aquests caves de llarga criança fa un maridatge perfecte.
O i una sacallona, cony.
I tant, que també. Molt... Sacallona i jo m'he embotit, també.
No, sacallona, jo a la taula, diu...
Jo havia preguntat per vins.
Bueno, però...
Jo havia preguntat per vins, però està bé, també.
A part, bueno, és que jo sempre que surt el vi ja m'agafa la gana.
I no, aquesta no, és una bona, eh?
I com no teníem pernil, li digo, bueno, pues fem una d'aquest.
No, jo posaria, a més, una miqueta de varietat, si hi ha una mica de pressupost. Un negre, com Déu mana, una bona garnatxa negra, una carinyena negra, preferiblement varietal, que no sigui barregeta, perquè llavors no. Ja comencem amb la història de li posem cirà, que va molt
no,
bé.
És que aquest seria un tema, no? Segurament, diem, no diem marques, però sí que podem recomanar varietats, no? Escolta, senyor empresari, aquest any, per què no comença per varietats, no? Anar a la botiga del Jaume, botiga Folguera, i demanar varietats.
I al Jaume que li posi un blanc de xarel·lo o de garnatxa blanca varietal i ben triat.
I varietal vol dir d'una varietat.
D'una sola varietat.
O algun rosat d'atrapat.
Un rosat d'atrapat. I després d'acaba un brut naturer. Si és per brindar amb el torró, no un brut llavors. Tornarem a parlar d'això quan s'apropi el Nadal.
Un negre d'atrapat és una alternativa supercreativa i super...
I bueno, compreu pernil, va, sí, perquè és que clar, una taula sense pernil de Nadal...
I després us dic una cosa, si ho veiem com un lot de Nadal, com un regal, com una compensació, o com hem dit abans, com una espòrtula, val? Hi ha molts vins que avui dia també fan una etiqueta fantàstica, és a dir, que a més de bon producte de vi català, t'endús a casa una relíquia.
Tu aquest Nadal et faré una salutació matutina, que guapa estàs! Gènia!
Ja busquem l'espàtula.
Farem una
espàtula.
L'espàtula, perdó. Per fer la paret. Com es nota, que estem fent canvis aquí, a la ràdio.
Això.
Estem a top, estem amb obres a tot arreu, posant la maca. Perquè, a més, una altra pregunta seria què és millor, la quantitat o la qualitat en una cistella? Jaume, per exemple.
Això és una molt bona pregunta, perquè és la gran tessitura que es troba amb la gent. Posem una sola
que valora més la gent?
O posem diverses, i acostumen, depèn pel regal, si és doncs per un regal...
Pel metge.
Exacte, pel doctor, per l'abogat, pel que sigui.
Depèn de l'ofici, llavors.
Exacte, una ampolla sola en què sigui més cara i que sigui de més qualitat. I a vegades, doncs, pels treballadors que estan suant la cancel·lada a l'empresa, doncs aquests agafen més volum, més quantitat, però la qualitat no és tan bona.
Pels periodistes, no?
Tenim el Jordi que s'aguanta a riure i la sigue ja directament.
És que jo també he tingut, Jo vaig treballar en una empresa que vaig estar 2 anys, em vaig emportar 2 ampolles d'aromes de Montserrat. Però la noia que estava aquella diu, jo porto 7 anys, i dic, quan vols dir que tens 7 ampolles d'aromes de Montserrat? Diu, sí, i ara ja estava pensant, no? D'allò, diu, va, això sí, que ens surt de preu.
No, aviam, però és això, no? I aquestes empreses que es feien un lot pels directius i pel jefe i un altre per la
secret.
Sí, per la secret i cap avall, doncs...
Sí, sí, les 3 botelles, no? De blanco, tinto i rosado.
Sí, blanco, tinto, rosado, pues nunca va que ponga Brut Nature, però que cueste 2 euros i ja està. Això també, suposo que també es dona, no?
I tant.
Sí. A mi em fa molta vergonya, sentir això, no? Para los directivos, no hemos puesto... I a sobre són tan horteres que es posen una ampolla de Moët Chandon, Cuidado, que té la marinera, sí. Té la marinera. Moët Chandon, Déu meu senyor, sí.
Mira, per part dels bodeguers, jo crec que ho tenen clar. Al final, el Jaume és un clar exemple de com es fa doncs, als cellers o a les botigues, sí. Això de vendre els lots de Nadal. Poden ajudar doncs, a recomanar, segons pressupost, quin vis pot endur el client. El client sempre té la decisió final, és
home,
veritat.
No, clar, paga ell.
Però... A vegades són molts lots i són molts diners, llavors també s'ha d'entendre des del punt de vista de l'empresari que ha de fer una mica equilibris.
Aquí vaig. Jo volia anar a la part de l'empresari. Com ho podem fer? Quines vies alternatives teniu per ajudar a construir aquest relat de territori als empresaris que creen aquests lots de Nadal?
Jo és la secretària, al final, qui crea el lot de Nadal,
però que accepti assessorament, home.
Clar.
El que sí que han de tenir clar, i això, jo he fet una petita crida a tothom, ja, no? O sigui, jo quan, de vegades, a mi em pregunten sobre vi, al final diu, bueno, però si no m'agrada, tu m'has preguntat com a especialista. I en què treballes tu? Ah, doncs jo sóc assessor fiscal. Hòstia, jo, escolta, perdona, jo de l'impost de societats te l'encarregaré que el facis, no? Perquè jo no en sé.
Tota la raó.
Per tant, quan em preguntes, després no diguis, bueno, la meva opinió valdrà més que la teva. No, la meva opinió... Les opinions sempre es poden donar, però una altra cosa és que després tinguin algú que les suporti al darrere. Ara l'opinió està massa sobrevalorada. Tothom té opinió i llavors, no, és de mi dret a opinar, sí, però si no vale nada, tu opinió no vale nada.
argumenta l'opinió.
Bueno, jo sento moltes opinions de polítics que no valen nada.
Aviam,
no?
Si tu, com a cap, agafes la llista del lotero, que així coneixes com es diuen els homes que fan lotes, no? Que si ho diuen igual que els de la loteria, i comencen per la banda baixa de preus, i diuen, bueno, tira d'aquí i no passes d'aquí, I li donen a la secretària, doncs és un criteri
Sí, mirem final, la columna de preu.
No, però al final el preu s'ha demostrat que no s'excusa, perquè trobem coses molt bé de preu que són de molta qualitat.
Jo crec que les mitjanes empreses, que és el que petites empreses, que és el que més hi ha a Catalunya, el bo és que se'n vagin a assessorar-se a alguna botiga de vida confiança, com ara el Jaume, evidentment. A ver, te estamos haciendo. Me vas a preparar el lote para los chicos estos, ¿eh? Ja després parlem, no? Una ampolla, l'espòrtula.
Semo cuatro.
Porta l'espòrtula.
L'espòrtula eren figues seques, olives i llorer.
Exacte.
N'has preparat alguna o no, Jaume, per això ja?
D'espòrtula no. Però de panera comencem a parlar. Sí,
clar, clar, és que les paneres es comencen a parlar ja. Claro.
De cara al Nadal s'ha de tenir tot preparat, perquè clar, són moltes empreses que poden estar interessades, són molts volums que després les empreses, les bodegues han de servir abans, perquè també s'acaben, depèn de quines unitats s'acaben, llavors s'ha d'anar tot tancant.
Hi ha alguna que t'ha sorpresa especialment?
Bueno, cada any en surt alguna així de diferent, que et diu alguna cosa. Aquest any, de moment, totes són les mateixes, de moment tot ben normal.
O sigui, no les els cellers, espavileu, nens, truqueu, feu alguna cosa.
Bé, doncs jo crec que ha quedat força clar. Ja només per rematar-ho, quines coses us heu trobat amb alguna cistella alguna vegada a la vostra vida que heu dit, ostres,
això... a qui se li ha
acudit? Això no pot ser. Això,
els aromes de Montserrat.
Això és massa dolent.
Bueno, a veure, sense dir res dolent, els aromes de Montserrat.
Jordi.
El licor de crema catalana.
Licor de crema catalana. I Jaume?
Jo és que no he rebut cap panera mai, llavors.
Ostres!
Treballant...
La feina una... pel deixa'm tastar aquest any, eh?
És una mica pan paloma.
Bueno, perdona, excusita, Xato, no penso regalar cap lot.
Des d'aquí, i molt ràpid, últim minut. Hashtag per reivindicar que els empresaris facin lots de vi català pels seus empleats. Quin hashtag muntem, va?
Ostres.
Sí, és veritat, això va quedar pendent, em sembla, fa un parell de seccions que veu venir aquí.
Estireu-vos i feu país.
A l'estudi.
És molt llarg, estireu-vos i feu país amb d'allò.
Feu país amb vi català.
Vi català sempre.
Estireu-vos també.
Estireu-vos.
Estireu-vos amb vi català?
I per què no diuen ells alguna cosa?
No, hem de ser nosaltres.
Però els oients ens ajuden.
Estireu-vos pel vi català.
Va, estireu-vos pel vi català.
Sembla que estarem penjats i estirant-nos els braços.
En parlem cap al desembre, a veure com ha anat.
Vinga.
Moltes gràcies, guapos.
Adéu.
A reveure.
I que el vi català t'acompanyi, Luc. Soy tu padre.
@deixa'mtastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Vinga, doncs, 2 minuts per acomiadar el Deixa'm Tastar d'avui. Moltes coses de les quals hem parlat i ja només ens queda rematar amb la gastroagenda, aquelles activitats gastronòmiques per fer amb família, amb amics i que la Xènia sempre té ben apuntades, oi?
Sí, paper i bolígraf. Des d'avui dissabte i fins al 8 d'octubre, Fira Àpat al Centre Comercial de les Arenes, a Gran Via de les Corts Catalanes 373. La Fira d'Aliments, on trobareu vins, olis, formatges, fruites i verdures, a més de carns, arrossos i confitures. Un llarg etcètera, que podríem estar fins demà repassant-ho. Aquest cap de setmana també, Fira Orígens a Olot. Aneu cap allà si encara no teniu plan. La 7a edició d'aquesta Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, que es farà al recinte Firal d'Olot. 90 productors d'arreu del territori oferint en 62 estants diferents producte local. Els propers 11, 12 i 13 d'octubre no us perdeu tampoc la tercera edició de l'Independent Barcelona Coffee Festival. Tastos, xerrades, tallers al voltant del cafè d'especialitat a l'Espacio 88, carrer Pamplona 88 de Barcelona, i tindran cabuda també xerrades sobre el vi natural o la cervesa artesana. I acabem amb Tot Hora, que celebra el mes Morado aquest mes d'octubre amb autèntics sabors tradicionals peruans. El restaurant es transforma i t'invita a tastar i celebrar aquesta festivitat molt important a Perú amb plats plens d'història, com ara, per exemple, la carapulcra, la chanfainita, no sé si ho dic bé, peruana no sóc, però més
sí,
o menys.
A més, aquest plat que deies, la chanfainita, s'assembla a sanfaina, però només en el nom, vull dir, no té res a veure.
No té res a veure. O el torró, per exemple, Doña Pepa.
I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Xènia. Només quedaria ja rematar-ho amb la recomanació cultural.
Sí, el llibre Cocinamos a Cuatro Manos, del xef de Calesteve de Castellbisbal, el Xesco Bueno, i l'Anna Clariana, receptes per fer amb nens, pensat també per adults, perquè a casa pugueu cuinar junts tota la família plegada, amb receptes creatives per fer volar una mica la imaginació. Un total de 30, imagina't. Hummus, perquè surtin una mica del clàssic plat de pasta o arròs, i a més de les hamburgueses amb patates i ketchup que fan tots els nens. Arròs amb verduretes a la papillot, gazpacho, doncs són algunes d'aquestes ofertes que trobareu dins el llibre.
Molt bé, doncs posem punt i final en aquesta edició del Deixa'm Tastar de dissabte, però recordeu que diumenge més Deixa'm Tastar aquí a SER Catalunya, més estarem d'estrena, amb una secció que es dirà Un cuiner, un producte. Demà sortirem de dubtes. Fins aleshores, que vagi de gust.
Que vagi de gust.